Ràdio Vilafranca. Estàs escoltant Penedès en xarxa.
A la tertúlia literària d'aquest dijous hi hem convidat el senyor Lin i la seva neta. I a més, clar, ens acompanyen, com sempre, la Dolors Bosch i el Jesús Gómez. Bon dia a tots dos.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Ells són integrants de la tertúlia literària de la Torres i Bages i aquest desembre han estat llegint La neta del senyor Lin, de Philip Claudel. Per això deia que hem convidat aquests dos personatges que ens ocuparan durant els propers minuts. I la Dolors em va deixar el llibre, també l'he llegit i també podrà intervenir una mica.
No.
He de dir que m'ha fascinat, m'ha encantat aquest llibre.
És un llibre que no deixa indiferent, és un llibre molt curtet, o sigui, que és bo de, diguem-ne, de recomanar i que quan el comences a llegir no el pots deixar, perquè és com un conte en el qual parla dels temes bàsics de la vida. O sigui, és, per això ens arriba, perquè ens parla de tot. O sigui, ens parla de la il·lusió, de l'olor, de la guerra, del perdó. Parla de tot, de l'amor. O sigui, penso que és un llibre que, bueno, potser hauríem d'explicar una mica de què va, perquè, clar, parlar del llibre sense haver dit de la sinopsi, no?, una mica.
De moment sabem
llegeixo l'inici i ja quasi ens posem en situació.
Vinga,
per explicar de què va el llibre, no? Les primeres línies, l'inici del llibre diu el següent. És un home gran dempeus a la part del darrere d'un vaixell. Estreny entre els braços una maleta lleugera i un nadó, més lleuger encara que la maleta. L'home gran es diu senyor Lin. És l'únic que sap que es diu així, perquè tots els que ho sabien van morir al seu voltant. Fixem-nos també aquest estil que té l'autor, aquesta descripció, i aquest matís següent quan diu és l'únic que sap que es diu així, perquè tots els que ho sabien van morir al seu voltant. Però amb aquest vaixell està fugint del seu país, un país malauradament assolat per les guerres, es veu obligat, va amb la seva neta,
i se'n va a un país, o sigui, se'n fuig precisament perquè té la neta, perquè si no es quedaria a la seva terra. I llavors, agafant el que acaba de llegir el Jesús, diria que explica a continuació què porta la maleta. Diu, només conté roba usada, una fotografia que la llum del sol ha esborrat gairebé del tot i un saquet de roba en què l'home gran ha ficat un grapat de terra. És tot el que s'ha pogut emportar. I la criatura, és clar.
O sigui, aquesta neta.
A veure, és el començament, són les primeres línies.
I et diu tantes coses.
I et diu tanta cosa.
En frases
que,
curtes.
Uau, vull dir, és com...
És que, com apuntava la Dolors, toca temes profuns, temes quasi, diguem-ne, eterns, permanents de l'ésser humà, i ens ho presenta amb una faula, amb un llenguatge, jo no diria planer, diria senzill, però una senzillesa que és molt difícil d'assolir.
Molt estudiada,
sí. Molt
treballada.
Molt difícil d'assolir, perquè ell no vol fer un estil barroc, vol fer un estil proper, i això és una de les coses que contribueixen a que... És una lectura que tu dius, estic llegint un llibre i uns personatges entranyables, no? Jo diria que és la paraula, els fa sentir propers, no?
De tota manera, pensem que és un autor francès i la literatura francesa té molta tendència actualment a ser molt curta i molt concisa. Tenim molts autors francesos amb llibres molt curts, molt contundents. Aleshores, tenint en compte que aquest senyor arriba a un país que no ens... se suposa que és Amèrica, i arriba i quan arriba el porten amb un... O sigui, és l'immigrant típic que es troba allà i que l'estan esperant i que el porten amb un espai gran.
Tu creus que és Amèrica?
Jo no.
Pensava que era França tota l'estona.
No.
No?
Arriba amb vaixell.
Sí,
per tant,
arriba amb
vaixell. Si és des del sud-est asiàtic... Arribar a França està una mica difícil.
És igual,
difícil,
un país que no és el seu, punt. No cal que li donem més voltes. No, perquè llavors, o sigui, inicialment ell es queda on te'l porten, es queda allà, i conviu amb altra gent que hi conviu malament perquè no li fan cas, però bueno, li donen lo necessari. Hi ha unes dones, uns nens, i li donen doncs, el menjar, tot això sí, perquè tenen cura d'ell, però mai el contacte. I ell els sent de lluny i ja està. En un moment determinat, la persona que es cuida d'ells li diu, vostè hauria de sortir al carrer. Llavors, com que té molta por de que li prenguin el que té, quan surt, es posa tota la roba que té a sobre. O sigui, tot. Llavors, clar, surt i
dona... Com un Nino Michelin, no?
Sí, i surt amb la neta en braços i arriba amb un banc i s'asseu. I en allà hi ha una altra persona que s'asseu. Llavors, aquesta persona que s'asseu al seu costat comença a parlar-li. A mi m'agrada moltíssim la idea de que, sense entendre'l, el so de la paraula li fa pensar que aquella persona és amic seu. Perquè li parla d'una manera, diguem-ne... O sigui, el poder del so de la paraula sense entendre què diu. Això ho trobo... Bueno, a mi em fascina això.
Sí, sí, sí. O sigui, aquesta amistat, és, per mi, és el nucli, el cor de l'obra, no? I és una amistat, com tu apuntes molt bé, Dolors, sense que s'entenguin, sense que comparteixin la llengua. No? Diu, en aquesta línia, en la primera quasi trobada que tenen entre els dos, el senyor Bark, que és l'altre, no? Que es troben en un banc, seuen, es troben junts en un banc, asseguts, que també ha perdut la seva dona, i ha perdut el seu país i tota la seva família, fuma en silenci. El senyor Lin espera que la veu continuï, sense saber el sentit de les paraules d'aquest home que té al costat des de fa uns minuts, s'adona que li agrada sentir-li la veu, la profunditat d'aquesta veu, la seva força greu. A continuació, el gir que apuntava també abans, no? Potser, d'altra banda, li agrada sentir aquesta veu precisament perquè no pot entendre les paraules que pronuncia i així està segur que no el feriran, que no li diran el que no vol sentir, que no faran preguntes doloroses, que no aniran al passat per exhumar-lo amb violència i llançar-lo als seus peus com una despulla sagnant. Mira el seu veí mentre estreny la nena que té a la falda. Per tant, el caliu, em sembla que un altre dia parlàvem, no? El caliu, el ritme de les paraules, el fet de que, en el fons, el que estàs dient només ho estàs entenent tu, però s'ho estàs dient a un altre. I això és bàsic, això és nuclear, és essencial. Bueno, I tenir la sensació de que t'escolta, encara que el que t'estigui escoltant, com a vegades s'ho planteja el senyor Lin, i al revés, és dir, sembla que ara també està explicant una història trista, perquè, ostres, quasi li tremola la veu,
dedueix, aquesta persona també ha patit igual que jo.
I llavors, el gest de posar-li la mà al damunt de l'espatlla, de mantenir-la una estona, com l'altre se sent reconfortat, aquest nivell de comunicació bàsic entre les persones, entre dos estrangers, entre dues persones de llengües diferents, jo penso que és un dels punts màgics del llibre. Fins a un punt de que es necessiten, no? De que es... això, de que el troben a faltar. Quan després va parar a un centre que és totalment uniforme, tots van en bates blaves, ha trencat la relació amb ell perquè cap dels dos sap com trobar l'altre, doncs sent la necessitat de trobar aquest amic, i es diu, perquè és el meu amic, no?
Bueno, és l'il·lusió de veure l'amic. Jo diria que quan has parlat d'on es troben, el banc que es troben, que és on es coneixen, el banc es converteix en un refugi. O sigui, per ell, el banc és com si fos...
Com un oasi, no?
El món. O sigui, ell quan arriba... O sigui, quan arriba al país, diu, és que aquest país no fa olor res. No fa... Fins un dia que diu, ara sí, ara ja he sentit l'olor del país. O sigui, en un moment determinat, diu el senyor Lin, respira fort. Diu, amb els ulls tancats. Sí, no s'ha equivocat. Hi ha perfums, veritables perfums, del sol, de l'aire, del peix assecat, del quitrà, de les algues, de l'aigua. Quina bona olor. És la primera vegada que aquest país fa realment olor d'alguna cosa, que té olor. O sigui, ell busca... una mica el dir, el meu país feia una olor i aquí no em sento fins que s'hi troba mínimament còmode perquè he trobat un amic. O sigui, a veure, si volem buscar-hi, diguem-ne, tot el... I clar, vull dir, aquí hi ha un punt després d'inflexió perquè representa que... Perquè el bo és que, diguem-ne, el senyor Lin, que és, diguem-ne, l'immigrant, no parla. Escolta, només. No parla.
Només aprenent la paraula de bon dia en la llengua de l'altre.
Que es pensa que és el nom del senyor. O sigui, és boníssim, això.
I aquest error planant al llarg de tota l'obra.
Llavors, clar, la inflexió és quan la persona, diguem-ne, no el senyor Lin, sinó l'amic, el senyor Park, li comença a parlar, diu, jo he estat al teu país i he sé com és, i jo era molt jove, em van donar un fusell, jo no sabia què feia, i vaig anar a la guerra sense saber. Sí, i no sé si he matat algú del teu país, no ho sé. Diu, però és que jo no sabia què feia, no em van demanar, m'hi van portar. Llavors li demana perdó. Això és molt, molt...
Molt bo, perquè el senyor Lin no sap què l'està dient. Sí que veu que l'està explicant una història molt dolorosa, que està traient alguna cosa de...
Sí, perquè plora...
Que el colpeix molt, però no sap què. I llavors l'abraça fins i tot, i l'altre, aquesta necessitat també de treure les llàgrimes, de plorar, que té l'altre, com d'alliberar-se d'aquest pes que porta dintre. I que també potser la relació amb el senyor Lin és el que li desperta, que aquí va matar, perquè em sembla que sí que arriba a dir que va matar,
no sé,
eren companys
de
com ell, eren persones com el senyor Lin, possiblement, no?
Que segurament va matar, diu, Exactament això. Diu, soc un fill
sembla
de...
que queda així a l'aire.
Soc un fill de puta,
indefinit.
Un autèntic fill de puta, diu que segurament va matar, però no ho assegura. Almenys jo no recordo que ho digués al lloc. No sé. O sigui, és curiós perquè, tot i que al començament de tot està en aquell centre que no li fan gaire cas i no s'hi sent còmode, quan el porten a l'altre lloc, també sense donar-li permís, vull dir, aleshores, en un moment determinat, diu que enyora aquell primer lloc en el qual, tot i que li feien burla, però tenia una cosa, que sentia la seva... l'idioma.
Sí,
sentia com parlaven el seu idioma.
Amb altres perquè, refugiats del seu país.
O sigui, l'enyorança d'escoltar el teu idioma. Jo trobo que, és que, clar, es pot parlar de moltes coses. Perquè, clar,
sí, tota la llengua com a llar, no? Una mica, com
una cosa més.
De la pròpia llar, no?
Vull dir, és que, clar, vull dir, és que no... I a veure, aquest llibre té... A veure, no sé exactament quantes pàgines... Té 124 pàgines,
sí,
eh?
Sí, sí.
O sigui, només en té 124.
En 22 petits capítols, que dels quals la majoria són de 4 a 6 pàgines, i un de 10 pàgines i dos de 8 pàgines. Comentàvem abans de que Philippe Claudel, que per cert va néixer el 1962 a Nancy, doncs també és director de cinema i guionista. I penso que la seva vessant de director de cinema es veu, no? Perquè podem veure el desplegament de l'obra com desplegament de diferents escenes que amb un ritme magnífic, pausat i que va aprofundint un capítol darrere l'altre, no? També té unes descripcions de paisatges que tu
amb molta força
dit,
audiovisual, és que transporta a l'Àsia.
I contrasta el paisatge del seu país amb aquesta ciutat en la que passen els cotxes a tota velocitat, en què tothom sembla que va amb pressa, menys un matí de diumenge, que no, ni se n'adona que és diumenge, que diu, avui què passa? Tothom va més tranquil, més relaxat, somriu més, sembla que els pares juguen amb els nens, no? Això del paisatge, ja a l'inici diu, de vegades murmura una cançó a la petita, sempre la mateixa, i veu com els ulls del nadó s'obren i la boca també. La mira i veu molt que el rostre, molt més que el rostre d'una nena molt petita. I veu paisatges, matins lluminosos, la marxa lenta i pacífica dels búfals pels arrossars, l'ombra corbada de les grans figueres a l'entrada del poble, la boira blava que davalla de les muntanyes al capvespre, com un xal que llisca suaument per les espatlles.
Per cert, estem parlant d'un llibre en el qual hem explicat molta cosa i realment jo diria que aquí la gràcia del llibre, hi ha molts motius per llegir-lo, tot i que expliquem de què va, perquè a més diré una cosa, al final de la novel·la té un final tan summament sorprenent que et quedes com una mica així... Diria, mira, va haver-hi una persona que em va dir garratibat. Jo és que... O sigui, clar, et deixes... I per això no ho explicarem, perquè si no, no té sentit. Hi ha finals de novel·les que no es poden explicar, s'han de llegir. Jo diria que és molt bonic, és un relat poètic, parla dels refugiats, parla de la vida, parla... I després hi ha un tros... O sigui, clar... tota la novel·la només parla un i l'altre escolta. Però hi ha un moment que el senyor Lin somia, perquè bueno, s'ha volgut escapar perquè vol veure el seu amic, i s'ha volgut escapar, i llavors està somiant. I en aquell moment hi ha un diàleg entre ells dos que el somia. I somia en un parc, i expliquen, i llavors van... Diu, jo t'ensenyaré una font, que és la font d'oblidar les coses dolentes. Diu, en el meu país, quan un sap que s'ha de morir, diu, se'n va en aquella tot font, diu, i llavors diu, se'n va sol, fa el camí, diu, i veuen en aquella, llavors oblida totes les coses dolentes i és feliç. O sigui, una manera de morir feliç, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, que penso que això de tenir una font que oblidis les coses dolentes estaria bé, no? Que en tinguéssim una. Sí. No sé.
Però fixa't aquesta amistat que fins i tot en els somnis es troben i, com tu dius molt bé, Dolors, parlen. Perquè realment, realment el que es parla,
és que
parlar no poden
ja en la realitat. En els somnis es parla amb la mateixa llengua. És la llengua dels somnis.
I a més en el somni, no sé si dir-ho, però també compensa un gest, una mena de quan fan aquell àpat, saps que hi ha una escena que el senyor Brank...
Sí, el senyor Barca
el senyor Barca el convida a Tiberi,
no? Doncs això torna a sortir, no diré més, també en el somni, no? Volia dir també que el tema de l'estranger, el mateix autor, Philippe Claudel, diu que és un tema fonamental en els meus pensaments, diu, estic obsessionat en reflexionar sobre com tractem a l'altre, a l'estranger.
Clar.
Per tant, això són paraules del Philippe Claudel i que penso que el que apuntàvem, no? El tema central de les relacions entre éssers humans, el tema central de la solidaritat, el tema central que abans de res tu ets persona, jo sóc persona, i això ha de primar per damunt de tot en aquest món. I això és una reflexió molt d'ara, perquè ahir mateix, quan sentíem les notícies, el desallotjament d'allà de Badalona, de l'Institut Vell, on estaven unes 400 persones ocupant-lo, i els fan fora sense... Ja us buscareu la vida, vull dir, sense tenir previst on poden anar, on poden ser atesos, no? Vull dir que això és duríssim, no? O la notícia d'ahir del Tribunal Suprem d'Itàlia, que dona la raó absola al Salvani en el fet de l'any 2019, quan va bloquejar l'entrada del Open Arms a ports italians, no? Vull dir, clar, això és una deshumanització. I, per tant, aquest llibre és un clam i una cançó a la humanització, a la dignitat. I
de tota manera, aquest senyor està sempre molt preocupat, l'autor sempre està molt preocupat pel tema aquest. O sigui, és un tema recurrent en la seva obra.
De fet, el llibre ha guanyat el Prix Solidarité per la promoció dels valors humans, el respecte i la tolerància.
Sí. O sigui, a veure, té l'avantatge que és senzill, fàcil de llegir, i molt profund, que això és molt difícil.
Commou.
Perquè que no passi, o sigui, que no es passi d'una línia concreta, que a vegades tira la carrinclonaria, a la cosa fàcil, vull dir...
No, troba el punt just, eh?
Penso que és el punt just, o sigui, que no es passa.
És una història, en el fons, duríssima, perquè si mirem la situació en la que es troba el senyor Lin i el senyor Brack, doncs són situacions quasi al límit, quasi desesperades, amb un embolcall humà que...
Perquè en el fons...
No sé, que té un misteri i té la màgia. El mateix Philippe Claudel, en una entrevista, ho va dir, diu, en castellano li feien, diu, és un libro falsamente dulce. És una manera de dir... Bueno, jo volia apuntar-ho amb això, amb aquest embolcall que està amagant això, però a la vegada que també ens fa plantejar què és l'essencial. Perquè això és un dels altres objectius, i és l'última cita que faré de l'autor. Diu, tinc la voluntat d'escriure relats desvinculats d'una època per poder donar un valor atemporal, això es pot veure molt bé, i universal a les meves històries, perquè el lector pugui reflexionar sobre elements que són invariables en l'ésser humà. És a dir, no per quedar-nos que allò va passar en tal lloc, en tal moment, en tal any, no, que això potser està passant aquí o pot passar demà, i com ho podem preveure, com ho podem evitar, etcètera, no? O com m'estic jo relacionant amb els de fora o amb el veí,
És que jo diria que els dos personatges que surten no hi ha diferència. Els dos són refugiats. a la seva manera. Un és refugiat perquè s'ha anat del seu país, però que l'altre està refugiat de casa seva perquè se li ha mort la dona, està sol. Llavors també està sol. O sigui, està refugiat, està fora. O sigui, no, no està dintre del món. De, no, o sigui, és plantejant-se que no necessàriament ets refugiat, encara que estigui, o sigui, encara que els que estan fora del seu país, sinó que a vegades en el mateix país es pot ser refugiat i es pot estar molt, molt mancat de tot. Perquè, a veure, l'explicació de que aquest bon senyor que representa que viu al seu país, el senyor Barr, es trobi còmode i busqui l'amistat perquè no té ningú més, sí, o sigui, el seu país també l'ha fet fora. O sigui, és una manera de veure-ho, però és que l'ha fet fora del seu país, perquè està parlant amb una persona que no l'entén. O sigui, que estan diguem-ne, o sigui, el seu idioma i l'altre, no, no, i en canvi és amb l'única persona que es troba bé i somia en tornar-lo a veure, i es busquen i es troben, d'acord? ¿Vale?
Són dues soledats que es troben.
Són dues soledats, exacte. O sigui, és que és molt, molt... Bueno, jo penso que hi diria més, i abans ho he parlat amb vosaltres, i m'agradaria també recomanar un llibre d'ell que es diu L'arxipèlag del gos. És que ho dic perquè el títol fa com... Dius,
sí, no és atractiu.
Quin, no. Quin títol més... De... Us asseguro que és una passada, és un retrat de la societat, una passada.
És una petita joia, la neta del senyor Lin, de Philip Claudel.
Que va ser portada al teatre, no sé si
sí, el 2018, l'Omar...
El Lluís Omar.
El Lluís Omar va fer un monòleg sobre aquest llibre, que va ser molt bonic, perquè jo vaig tenir la sort de veure'l. I m'agradaria que es tornés a reposar, estaria bé.
I va ser un projecte europeu, que diferents actors de diferents països varen fer aquesta obra.
Sí, va ser molt, molt bonic.
Carta als Reis,
a veure si torna
a l'escena. Jesús Gómez, Dolors Bosch, mil gràcies per haver-nos acompanyat. Bones festes. Seguim llegint i seguim comentant lectures a partir del 2026. Que vagi bé.
Moltes
igualment,
gràcies.
Bones festes.
Bones festes.
I bon 2026, no?
I tant.
I tant.
Amb aquest Love Me Life de Robbie Williams ens encaminem a 11:45, cita amb l'actualitat, ens posem al dia del que passa a l'Alt i al Baix Penedès i seguim amb l'Empel, amb l'Eva Plazas. I pray that I'm giving you all that matters, so one day you'll say to me, I love my life.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Vilafranca posa en marxa una prova pilot de pressupostos participatius per un valor de 155.000 euros. Vilafranca ha iniciat un nou procés de pressupostos participatius que permetrà a la ciutadania decidir de manera directa el destí d'una part del pressupost municipal d'inversions, concretament de 155.000 euros destinats a la millora de l'espai públic i equipaments de titularitat municipal. Aquest procés s'ha decidit tirar endavant després de dues experiències fa anys que no van tenir èxit. La proposta es vehicularà a través de la plataforma Participa 311, a través de la qual ja s'ha implementat altres processos participatius. Tot i així, no serà 100% online, ja que hi haurà trobades presencials al mes de gener i també es podran presentar propostes a l'oficina de barris i entitats. Nou horari de l'Espai Jove de Sant Jaume dels Domenys. L'Espai Jove de Sant Jaume dels Domenys estrena horari d'obertura amb l'objectiu de facilitar l'accés dels nois i noies del municipi a aquest espai de trobada, suport i dinamització juvenil. L'equipament obrirà els dimecres de les 4 de la tarda a les 7 del vespre en el primer pis de l'edifici de les antigues escoles velles, al carrer de la Germanor número 2. L'espai, gestionat en coordinació amb l'Oficina Jove del Baix Penedès i l'Ajuntament, ofereix activitats de lleure, acompanyament en projectes personals i espais de participació adreçats a joves de diferents edats. Per més informació, els joves poden adreçar-se directament a l'Espai Jove en horari establert o seguir el perfil @espaijovejdd d'Instagram. Recordar que del 24 de desembre al 7 de gener l'espai romandrà tancat. El Pessebre Vivent Parlat de les Gunyoles celebra la seva 48a edició aquest Nadal. Amb l'arribada del mes de desembre, el municipi es prepara per viure una de les tradicions nadalenques més arrelades del territori, el Pessebre Vivent Parlat de les Gunyoles, que enguany arriba a la seva 48a edició, consolidant-se com el degà de la comarca. Tot i la seva llarga trajectòria, el Pessebre manté intacta la seva força i capacitat de captivar públics de totes les edats, fent reviure una tradició profundament vinculada a la cultura popular. Un dels principals atractius de la representació és el seu escenari natural, que esdevé el marc idoni perquè les figures del Pessebre prenguin vida, interactuïn amb el públic i expliquin una de les històries més antigues de la humanitat. El Pessebre Vivent Parlat de les Gunyoles s'adreça a tota la família i es representarà en un total de 6 dates repartides entre els mesos de desembre de 2025 i gener de 2026, amb 3 sessions per jornada. Les representacions de desembre tindran lloc els dies 21, 25, 26 i 28, amb sessions a les 6, a 6:45 i a 7:45, i ja al gener de 2026 el Pessebre es podrà veure els dies 1 i 4 en els mateixos horaris. Totes les sessions compten amb aforament limitat. La venda d'entrades es fa principalment en línia a través del portal www.pessebresvivents.cat, mentre que les entrades presencials estaran subjectes a la disponibilitat d'espai en cada sessió i no es pot garantir l'accés. I acabem parlant-vos del concurs de pessebres a Santa Margarida i els Monjos. Arriba el Nadal a Santa Margarida i els Monjos i amb ell el concurs de pessebres. Aquelles persones que vulguin mostrar els seus pessebres durant aquestes dates hauran de fer la inscripció abans del 27 de desembre i el lliurament de premis tindrà lloc el 2 de gener a la Casa de Cultura Mascatarro dels Monjos. El jurat estarà format per membres de l'associació Drac dels Monjos. El certamen compta amb dues modalitats, tradicional i original. Podran participar totes les persones aficionades amb pessebres instal·lats físicament al terme municipal de Santa Margarida i els Monjos. Per la inscripció cal enviar un correu electrònic amb 3 fotografies del pessebre que es presenta a concurs a l'adreça concurspessebresdracdelsmonjos@gmail.com, indicant el nom, cognoms, adreça completa i telèfon de contacte. El termini d'admissió finalitza el 27 de desembre.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Aquest dijous arribarem al final del magazín amb un nou capítol de l'Empel, amb l'Eva Plazas. Connectem amb els estudis de Ràdio Sant Sadurní a veure què ens expliquen l'Eva i el Miquel Cuenca.
Donem la benvinguda a l'Eva Plazas de Cava Women novament als estudis de Ràdio Sant Sadurní en aquesta secció de l'Empelt. Avui dijous, últim capítol del 2025, el número 7 d'aquesta secció, i avui l'Eva estarà acompanyada per tres dones que han donat la volta al món venent cava.
Doncs benvingudes i benvinguts a l'Empel de Cava Women, l'espai on posem veu, experiències i emocions a les dones que fan possible el món del cava. Avui viatjarem lluny, des del Penedès fins a ciutats que potser hem vist en pel·lícules o potser ja heu estat. Nova York, Londres, Tòquio, Mèxic... Perquè avui parlarem amb dones que han voltat el món venent cava. Dones que carreguen maletes plenes d'ampolles, neveres amb rodes i una passió infinita per explicar què és el cava, d'on ve i per què emociona. Són dones que han fet tastos en fires internacionals, que han picat porta a porta en botigues especialitzades, que han convençut importadors exigents i que, en cada viatge, han portat amb elles una mica del nostre paisatge. Tenim avui, i les saludem, a l'Helena Mayor. Hola, Helena.
Bon dia.
L'Helena és responsable actualment d'exportació de Josep Grau Viticultors al Priorat, però ella, durant més de 30 anys, ha portat el cava Sumarroca arreu del món.
Correcte.
Hola, Helena.
Correcte, què tal?
També tenim a la Montse Nicolàs, que és advocada de professió, però que porta els caves de Torreblanca a mig planeta amb la mateixa convicció que en un jutjat. És així, Montse?
Ho intentem, gràcies.
Molt bé. Bon dia. I tenim també a la Maite Esteve, que és directora de vins al CEP, que ha viatjat desenes de vegades als Estats Units per donar a conèixer els seus caves ecològics. Hola, Maite.
Hola, bon dia.
Bon dia. Avui parlarem de viatges, de tastos, de mercats internacionals, de moments difícils també, i d'aquesta força silenciosa que tenen les dones que porten una ampolla de cava arreu del món, com si portessin, com dèiem, un tros de casa seva, de casa nostra. Comencem, doncs, aquest viatge amb algunes preguntes que us volia fer de com va ser el moment que vau descobrir que el vostre lloc era fora, viatjant, explicant el cava, exportant... Helena.
Bueno, jo, simplement, quan era molt joveneta, tenia 21 anys, sabia que m'agradava viatjar. Me'n vaig anar 3 mesos sola als Estats Units. No havia agafat mai un avió, però meus pares em deien que estava boja i vaig dir, sí, sí, això em mola moltíssim. I aquí va començar la meva història, quan em vaig donar compte que m'agradava molt.
T'agradava viatjar i t'agradava el vi
i el cava. Llavors tot compenetrava.
Vas dir, aquesta és la combinació perfecta.
Sí, sí.
I tu, Montse?
Bueno, jo, en el cas del cava, va ser casualitat, però jo, quan treballava d'advocada, ja era advocada internacionalista, perquè a mi em passava el mateix, o sigui, a mi quedar-me les portes tancades des de molt petita és algo que em costava. Llavors, el problema és que com a advocada li portaves les gestions des d'aquí, si fèiem algun viatge, però no era. I la casualitat, després ho explicaré, doncs va portar a que pogués dedicar-me a viatjar.
Molt bé.
Que ens agrada el món.
Clar, exacte.
T'ha agradat una mica.
I tu, Maite, va ser una cosa molt pensada o t'hi vas trobar com...
No, en el meu cas, bueno, sempre m'havia agradat viatjar, però concretament en el món del vi va ser necessitat. Jo vaig començar fa molts anys a vins al CEP i fa molts anys en el món del cava, el món de les vendes nacionals, era un món molt marquista, poc obert a novetats... Mm-hmm. Poc madur per entendre doncs, projectes com el nostre, que eren viticultors, que érem ecològics, etc etc. I jo vaig veure una porta, o una finestra més aviat, a vendre fora en mercats on estaven molt més madurs per lo que érem i que, per tant, jo tenia la necessitat de vendre, perquè nosaltres, com saps, som viticultors i jo tenia un raïm, unes hectàrees, unes ampolles que m'empenyaven a que tenia que vendre i vaig veure la possibilitat, ja que aquests cellers que aquí estaven molt més consolidats, cellers amb molt prestigi, no exportaven, doncs que nosaltres teníem una finestra per entrar en mercats on no hi havia cellers com el nostre.
Clar, no? I ara mateix, per exemple, el mercat del cava és gairebé un 70%, gairebé, o un 65% de les exportacions del total del volum d'ampolles de cava, no? És a dir, que ja li hem girat la truita en el sentit de que ja s'estan venent més ampolles a fora que aquí, no? En aquest sentit, en el mercat nacional. I quin va ser el vostre primer viatge important d'exportació, aquell que recordeu, que dieu, aquest viatge primer va ser increïble pel lloc que vaig conèixer o per les ventes que vaig fer o per... Quin va ser aquest primer viatge?
Jo, en el meu cas, el que més recordo va ser el primer mercat que vaig consolidar, que va ser, ja veus, República Txeca, que era un mercat molt petitonet, però era un importador que estava molt immers en la zona i era molt bo i que va gaudir moltíssim del cava i ràpid va començar. Llavors tinc aquesta cosa dins de la República Txeca. És un país molt maco,
molt petit,
també,
no?
Molt petit, però hi ha volums molt petits, però el porto dins, el cor.
Jo, en el meu cas, la casualitat va fer que passés això de l'advocacia a dedicar-me a aquest negoci i quan feia... vaig posar-hi tota la il·lusió perquè vam adquirir aquesta finca, nosaltres ja ens dedicàvem al cava, però no esperava mai de la vida que va dedicant-me al cava. I al cap de 3 setmanes de negociar tota aquesta compra, que vaig dir, ostres, m'agrada aquest món, vull intentar-ho, doncs em vaig plantar en una Prowine.
Alemanya,
clar,
a Düsseldorf.
Una persona que venia d'un món totalment diferent, vull dir, jo soc formada en dret, màster de fiscalitat, vull dir, i de cop i volta aquell viatge, aquella Prowine, que potser no és la dels últims anys, era més petita, però... Ostres, Montse, on t'has fotut?
Hi ha molta gent aquí, eh?
Hi
ha molt de vi, moltes ampolles.
Hi ha molta gent comprant vi, hi ha molt... I tu tampoc, no, fent-te la digna, no? I dient, sí, sí, jo sóc la gerent d'aquest celler i tal, però realment va ser duríssim. Però, bueno, amb el temps de tot se n'aprèn.
Clar, clar. I tu, Maite, quin és aquest país?
El meu cas va ser Estats Units.
Estats Units, no? És el teu mercat.
Per nosaltres. I justament l'altre dia parlava amb el meu importador, que és el mateix, des de fa 28 anys.
Ostres, ja és de la família, no? Perquè de vegades passa això,
sí,
també, que els importadors són com part de la família.
Parlant de fa molts anys, jo no parlava anglès i recordo el primer viatge, en recordo molts, perquè hi he anat moltíssimes vegades, i el primer viatge recordo que jo havia estudiat francès, a la meva època estudiant bàsicament francès, no havia estudiat anglès, però vaig pensar, bueno, hi ha molta gent també que parla espanyol, m'ajudarà, i va ser Estats Units, concretament Nova York, que per mi va ser descobrir Nova York a la vegada, I molt bé, era una època doncs, que no teníem els mitjans de comunicació que tenim ara, ni mòbils, ni...
Encara enviàvem fax, no? Potser fa 28 anys.
Sí, enviàvem fax. Va ser una aventura, però molt interessant, i allà vaig pensar que aquell tenia que ser un mercat important per nosaltres i que em van entendre de seguida i van valorar moltíssim la feina que fèiem.
A mi el que em va sorprendre als Estats Units, la primera vegada que hi vaig anar fa 15 anys, tampoc és tant, no és recent, però tampoc fa tant com 28 anys com la Maite, i el que em va sorprendre més és en aquelles botigues especialitzades que el comprador quedava a una hora amb tots els dels cellers, no? I fan la cua, i tu feies la cua, t'esperaves amb la teva maleta, amb rodes, amb les teves ampolles a dins, sí, i quan et tocava, tu entraves, el deixaves tastar, i tapaves l'ampolla i te l'emportaves per anar a una altra botiga, sí, sí, no? I va ser quan vaig descobrir això d'aquesta professionalitat, que potser aquí,
no,
encara ara, no hi és
encara
aquesta professionalitat.
No. És molt poc professional.
Jo vaig descobrir la maleta als Estats Units.
Clar, també. Que més em va sorprendre, dir quina professionalitat.
Perquè aprofitar encara... les ampolles,
clar,
i tastar-ho.
I tastar-ho davant del client.
Totalment,
això...
totalment, que aquí després es va acabar imposant.
Ara sí que aquí ja està, però...
Bueno, però no igual, eh? No amb la mateixa professionalitat.
Mai ha arribat a estar a aquest nivell.
Jo crec que no.
Llavors, te'n dones compte que l'exportació també et serveix pel final ser millor aquí, no? És a dir, aprens moltes coses viatjant.
Molt, molt, moltíssim, moltíssim.
No? Vosaltres, per exemple, quines anècdotes... expliqueu alguna anècdota surrealista o divertida que penseu. Em va passar això i aquell país i va ser molt divertit o no sé, aquella situació.
Jo recordo una... O sigui, he anat moltíssim... Bueno, potser no em toca encara, oi?
Sí,
aquí n'hem parlat.
Jo, hi ha una anècdota que està relacionada amb la feina que estava fent, però no directament. O sigui, el fet de viatjar vol dir... que moltes vegades de renunciar a moments importants a la família. Jo recordo els 10 anys de la meva filla, O sigui, durant 10 anys no havia pogut estar mai al seu cumpleanys perquè sempre estava viatjant, però els 10 eren significatius i sé que estava a Califòrnia, a Los Angeles, amb el meu importador d'allà, i vaig passar-ho malament perquè deia, sóc una mala mare, bueno, lo típic, que passa sempre, sí. No? Avui la meva filla fa 10 anys i em va dir, compra-li un American Girl, ja veuràs com ho compensaràs. I jo no sabia el que era un American Girl, així imagina't, venent bé, i vam anar a una botiga de l'American Girl, que eren com uns supermercats només d'una nina, sí, i vaig triar la que s'assemblava amb ella, em va explicar tota la història de l'American Girl. Bueno, vaig triomfar tant que llavors jo ja sabia cada viatge que li portava una coseta, era de l'American Girl. I recordo aquesta anècdota perquè, a més, vaig intentar canviar el bitllet per arribar un dia abans i no vaig poder, però ho vaig compensar amb això. I aquesta anècdota sempre m'ha quedat. I després em vaig portar unes quantes d'American
Girls. Sí, jo d'anècdotes, sobretot, són temes familiars, perquè els nens són molt petits, tu has de viatjar, ho has de deixar tot organitzat. És veritat que encara la dona porta molt pes a casa, i llavors era molt dur. A mi la meva filla de petita em deia, mama, tu tens un jefe, per què no va el teu jefe? Per què has d'anar tu? Si tu podries estalviar-te el viatge. I jo li deia, no, és que jo em dedico a això. Pues no et dediquis a això i que viatja el teu jefe. Bueno, curiositats, no? Que al final abandones molt, molt la part de la família. Així és una realitat.
I després també per mi aquell punt de la solitud a l'hotel, no? Bueno, quan arriba el vespre, després d'un tas i tal, i arribes a aquell hotel, poses la clau i estàs tu sol allà en un país.
Però
i
de fet et ve de gust estar sol, perquè estàs tot el dia envoltat i visitant llocs i necessites també un moment de relax, no? De dir, hosti, vull desconnectar, però és veritat que aeroports, tan llarg, avions...
Clar, perquè, per exemple, a Sud-amèrica, tu, Helena, hi has anat bastant, no? I vosaltres heu...
Mèxic.
Tu, Mèxic, sí, Maite, no, i tu, Helena, sí, Sud-amèrica...
Sud-amèrica, buah...
Costa Rica...
A més, bueno, feia una ruta molt bèstia, que és la ruta del Polvo Blanco, no? Perquè...
Com Polvo Blanco?
Perquè, clar, és que, clar, jo sortia...
Fatal, eh?
Anava a Mèxic, a El Salvador, a Guatemala i a Colòmbia. I em deien, i tu a què vens aquí? No, a vendre vi. I diu, hosti, doncs aquests països precisament no són productors, o sigui, no són tan consumidors. Que vens tu? I em repassaven i repassaven la maleta.
Clar, clar, això també és un altre, quan fas aquests països tan diferents, no? I el fet aquest de ser dones, el fet de... Us ha obert portes, us han tancat, heu notat que hi ha una evolució? Heu trobat algun moment així complicat?
Aquí depèn molt de la cultura, depèn molt del país. Uh-huh. És a dir, hi ha països on costa més, i hi ha països on és molt obert, no? O sigui, jo, al formar-me en exportació, abans que res, o sigui, em vaig formar amb cava amb exportació. Nosaltres exportàvem el 100% des del primer dia. Llavors, clar, treballàvem a Alemanya, treballàvem a Holanda, treballàvem a Àustria, i el tracte era un. Quan vaig començar a treballar al Nacional, em vaig adonar de la diferència. Quan comences a treballar o treballes amb asiàtics, segons quins països, també torna a ser una altra, perquè ets dona. Quan jo crec que quan els has trencat la barrera, amb els que els hi costa, segons quins països... Per exemple, treballar amb Austràlia.
Cap problema. Però, i per exemple, i Japó, Montse? Perquè també Japó són molt...
Japó és duríssim.
És duríssim, no, per les dones?
Fa 20 i molts anys, i a veure, la que ho porta, la que ho gestiona sóc jo, i ma germà, doncs, que no, bueno, hi ha anat més, i això, si s'ha de parlar algun vell, hi parla ell.
És que sembla que és molt modern el país, però en aquest fet de les dones i de...
A mi mai, a la Xina.
Mai he notat... Bueno, jo a Xina no hi treballo, no hi he anat. Al Japó sí, i sobretot als Estats Units i al nord d'Europa, mai he tingut cap problema, ni he notat cap... O sigui, a mi el masclisme del món del vi, jo l'he patit sobretot en el sector, els col·legues i aquí. Però a fora mai. Al revés, jo et diria que... inclús als Estats Units...
Valoren molt les women, winemakers.
Ara és molt normal, no? Diguéssim, és habitual, doncs, que hi hagin dones que vagin a vendre o que facin vi, però fa més de 20 anys jo crec que es veia com algo, pues, molt positiu. I a més, al revés, penso que em beneficiava.
Hi havia molt poques dones.
Sí. Hi ha vegades que te n'adones que t'agafen com el...
carinyo.
Com un vincle... No, bueno, aquí som totes mares, no? Però sí. Em sap greu dir això, però...
No, per què?
T'agafen com el vincle aquell maternal quan estàs parlant, de dir, bueno, aquesta senyora sap de què parla, té fills, té un negoci, va amunt i avall... Vull dir, és raro d'explicar això, eh? Però aquest de dir, bueno, aquesta noia... Si... Se pot confiar, no? Que, vull dir...
Sí, sí, que realment ha deixat, no? Una mica el que deia abans, sí, Helena, dels sí. fills, de que els has deixat durant sí. 10 dies a casa i tal, i que, clar, diu, aquesta persona, aquesta dona, ha vingut fins al nostre sí. país a presentar els seus vins, ha deixat la seva família, ha renunciat a coses per estar aquí ara mateix a presentar-nos sí. els seus vins. No vols dir que això ells ho valoren, en sí. aquest sentit?
L'any passat vam estar a Xina en una fira, no sé si farem o no farem, però, bueno, vas tirant tiros tot, tot sempre. I a Xina no hi havia estat mai. I a Xina em va sorprendre...
No.
La Xina em va sorprendre gratament perquè va ser d'una intensitat brutal i com amb 50 anys te n'adones que encara tens coses que fer i món per aprendre. Perquè jo no hi havia tractat amb xino. Hi havia, havies vengut a Xina però sempre amb un intermediari, no havia anat jo a Xina directament. Ostres, com a dona, com a... Va ser brutal l'atenció. O sigui, la professionalitat que tenen... Sí? És un país... Bueno, ells només feien que dins. A veure, diu, aquí som 140... Perdona, 1.400 milions d'habitants. Diu, aquí o vals o te'n vas al carrer. T'ho diuen així.
Clar.
I te n'adones que la pressió entre ells és una ciutat com Xangai, no? Que és ara mateix per mi la capital del món. Vull dir, supermacos, van portar flors a l'estand, que dius, però si no he fet res per tu i tal. No, però ens has volgut explicar lo teu, com ho disfruten... Són moments d'aquells que dius, ostres, està xulo, no? Que tornin el dia següent, és que ens ha agradat molt el que ens has explicat, és que, bueno, són moments, perdona...
Que et suri i dius, val molt la pena el que sí, estic fent, val sí, molt la pena tot
no,
el que...
No, i veure que encara tens coses, no? Que la gent que encara... quan ens fem grans pensem que ja ho tenim tot vist, i dius, no està tot vist, hi ha moltes coses.
Però... El món és molt gran, eh? El món és molt gran.
L'exportació sí, és el tracte les... humà. A les persones, el veure que estàs aprenent sempre... És
I el que dèiem abans, no, també amb la Maite, el fet de 28 anys amb un importador, que són pràcticament de la família, els importadors, moltes vegades.
Ah. Nosaltres no? Quan tenim, aquí, quan... tenim uns quants, no els hem canviat mai.
Clar.
Són, sí, realment formen part de... Aquest any, per exemple, nosaltres, fa 45 anys del celler, i formen part, jo dic, clar, hi ha gent que ha fet camí amb nosaltres des de fa molts anys, i realment formen part de la sí. nostra història i de, bueno, gràcies a ells també estem on estem.
Molt bé, i per acabar, com veieu les oportunitats reals del cava català a l'exportació? Tenim molt mercat per créixer encara, no? Com ho veieu? Jo crec que en aquest sentit el món és molt gran i potser ens falta arribar encara a més països i podrem créixer a nivell d'exportació al cava?
Jo crec que...
Nous mercats...
Cal educació entre nosaltres, la suficient, perquè, bueno, almenys jo crec que les que estem aquí hem fet molta doctrina...
Pedagogia, no?
Saps? Perquè, clar, els del CAV encara ens trobem... Segur que amb elles també els hi ha passat, no? Que estàs tu en un showroom, amb un client, i tens el francès al costat i l'italià a l'altre, no? I ell agafa i diu Pinot Noir, i l'altre diu Prosecco, i tu dius, no, perquè la meva vinya és així, la tenim plantada, la latitud...
El xarel·lo, la parellada, el macabeu...
Encara ho has d'explicar tot, molts cops. Però jo sóc molt optimista, jo crec que si la gent jove que puja, n'he vist molta, molt preparada i amb moltes ganes, ho tenen clar, hi ha molt de món per recórrer. A mi aquest viatge a la Xina del mes de maig m'ho va deixar clar, dic, hi ha molt per fer, perquè hi està bé, perquè el món és molt gran. Tu deies això de les exportacions i dius, és un 60. Ja, però és que a Espanya són 45 milions, al món n'hi ha molts.
Molts.
Tot depèn de les polítiques de l'alcohol en cada país.
Aquí és el gran tema.
Jo crec que estem en un moment... Difícil. Jo dic que és un encreuament sí. de moltes coses... I a nivell mundial, el vi, avui llegia la notícia, no?, de l'arrencada de vinyes a França, Califòrnia, tinc un importador que està Rioja, a Napa, m'explica la situació. Llavors jo crec que el cava, per mi el futur del cava és lligar-ho al territori, qualitat, que hi hagi història darrere cada ampolla. Sabem que hi ha diferents perfils d'empreses, el cava, doncs, té les seves polítiques, hi ha empreses, doncs... Però jo crec que el futur és sobretot qualitat i dins d'aquest encreuament de la situació actual del món del vi, els escumosos, sembla que es mantenen i, per tant, bueno, és entendre... Bueno, el fet d'exportar també t'ajuda a entendre molt.
Clar, i veure què passa al món.
I això t'ajuda molt també a prendre decisions a casa, no?
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Per avui hem fet un viatge que ens ha portat a mig món, però sense moure'ns d'aquí de l'estudi. Hem passat per diferents països i sobretot hem passat per les vivències d'aquestes tres dones que coneixen com ningú què significa portar una ampolla de cava més enllà de casa nostra, més enllà del Penedès. I això és exactament el que volem des de Cava Women, donar visibilitat a totes aquestes dones que sovint en silenci i amb molt d'esforç, ja ho heu escoltat, fan que el cava arribi lluny i molt lluny. Moltes gràcies i brindem per totes vosaltres. Salut!
Penedès en xarxa.
Com aquest moment i ara tot està per fer, que no són temps de mirar enrere, tornarem a sortir al carrer.
Ara canta Doctor Prats, ara marxem, acabem aquestes 3 hores de ràdio i demà tornem. Adéu-siau.